Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui és dimarts i ja sabeu que a aquesta hora al Sant Cugat a fons li agrada dedicar un espai al món de la gastronomia. I avui, en l'última sessió del curs, hem decidit convidar els nostres més fidels col·laboradors. La Sílvia Soto, del blog Cuinetes. Molt bon dia, Sílvia. Bon dia, ara sí.
Hola, bon dia, Carme.
Que no et sentíem. I el David Valdivia, de l'Hora del Bagel. David, bon dia.
Bon dia.
Dos col·laboradors que ens han visitat al llarg del curs en diverses ocasions, explicant cadascú doncs, les seves descobertes, una més en el món de la cuina, l'altra més com a degustador, no?
O menjador, sí o no? Menjador professional.
Bueno, de fet
tots us ho som, no? Vull dir que sí. De menjadors professionals.
En canvi de cuiners no, eh? Tots mengem, però no tots cuinem.
Exacte, però... No, i a part és un plaer, perquè amb el David ens coneixem i ja tocava que coincidíssim un programa.
Som compatriotes.
Compatriotes del món de la cuina.
De Terrassa.
I de la ciutat.
I de la ciutat també.
Sí.
Molt bé. Doncs avui per això volíem fer una mica de festa grossa, no? I compartir-ho amb els oients. I de fet volíem fer alguna cosa especial i no se'n va acudir res més que intentar intercanviar els papers, però sense deixar que féssiu i fóssiu el que heu fet i heu sigut durant tot el curs. Per tant, a la Nuni li vaig dir, escolta, alguna cosa d'aquelles, les irresistibles de l'estiu, aquelles que no pots deixar de preparar, i que després ens facis una mica de Valdivia, no? Que ens recomanis els llocs que per tu són imprescindibles en aquesta
època. Hi ha pressió,
època.
Aquí, perquè clar, per mi és un prescriptor, el David, no? I clar, arribo jo... Què t'agrada?
Jo me'n refio de tu bastant, eh?
Sí,
sí que tens
fantàstic.
Bon gust, saps de què va això, i tant.
I el David, al revés... Li hem dit, escolta, els irresistibles per tu en aquesta època d'estiu, per anar a visitar, com sempre, però després també hem dit a veure si descobrim alguna cosa amb el David a la cuina.
Serà complicat, eh?
Serà complicat?
Serà complicat.
Ai, aquest matís del començament em sembla que... Molt bé, doncs per on comencem, Sílvia?
Bueno, dels plats d'estiu, que de fet l'última vegada ja em vam començar a parlar de que amb les calors venien de gust plats més frescos, que siguin refrescants, que ens ajudin a suportar millor en definitiva la calor que comença a fer, doncs jo crec que hem d'aprofitar, com sempre reclamo, els grans productes de temporada que ens arriben. I ara l'estiu és quan l'horta és més magnífica, està en la seva millor esplendor, no? I és temps de meló, de síndries, de pressa, de prunes, d'albercocs, de tomàquets, mongeta tendra, albergínia, carbassons. Jo crec que tots aquests ingredients els hem d'aprofitar per fer una cuina variada, fresca, lleugera. Hem d'afegir una mica ja dels estofats, de les cuines aquestes que necessiten moltes hores, molt de temps, i anar per un cantó lo pràctic, algo ràpid, fresc, colorit i que al mateix temps sigui equilibrat, que no ens falti res del que és important, no?, per mantenir un bon estat de salut. Com a traca, algun plat que a mi m'encanta dels meus imprescindibles de l'estiu, jo sóc una gran amant en general dels tàrtars de tota mena. Però avui, per fer-ne un de diferent i que us animeu a provar-lo a fer casa, perquè no cal tenir por, vull dir, no és tan complicat, us he portat un tàrtar de tonyina.
Oh, que bé! I... Això sí que és de festa.
Tu creus que està de moda el tàrtar ara mateix? O que es fa tàrtar de tot?
Sí.
Dóna aquesta sensació, potser?
Sí, la sensació me la dóna perquè de fet és un plat que sempre hi ha existit. El problema és que potser també hi ha un error en dir tàrtar a qualsevol cosa que s'ha fet petita, no? L'han picat petita, l'han barrejat amb alguna salsa, ja tenim un tàrtar de tomàquet, tenim tàrtars de tota mena.
Tenim tàrtar de fuet.
De fuet,
també.
Exacte, i està molt de moda.
Ah, sí?
Tot...
Per això ho deia, perquè està molt de moda, no?
Exacte.
I aquest tàrtar de fuet és un tàrtar o tartar?
Per mi no ho és. És a dir, jo crec que s'ha de la mateixa manera que tampoc ho és un que us vaig presentar i en el seu dia ja vaig dir el tanto, perquè li diem tàrtar, però no ho seria, el tàrtar del bocat i mango, que vam explicar un dia aquí a la ràdio. Jo vaig dir que, clar, jo per mi un tàrtar és una carn, un peix, un marisc cru, que el sotmetem amb un tipus de cocció a través d'unes salses que siguin
marinades,
més
àcides.
Sí, són marinades, no? Més aviat. Però clar, diguem que el fuet, que és un producte ja que ja ha patit una elaboració, doncs com a format sí que convida a dir-li tàrtar, però diguem que si ho fem al peu de la lletra no ho seria.
Saps què em recorda aquesta discussió, David?
Digues.
La de les hamburgueses.
Clar, és que...
Te'n recordes? Què és, per la forma o...?
Clar, és la forma, el tàrtar és allò arrodonit que poses una mena de... amb un volum i això ja tot val, o ha d'haver un altre... o és un altre concepte, no? Llavors suposo que la gent el que fa és agafar... el concepte aquest d'arrodonir, agafar una base,
un cercle d'emplatar, no?
I posar-ho allà, ficar coses allà i dir que és un tàrtar, no?
Sí,
llavors,
sí.
És, no sé si perd vigència el concepte, però s'aprofita, i ara mateix doncs, molta gent està dient o li diu tàrtar a coses doncs, que igual no són en el seu... Això, però bueno, cola, no?
I
la gent suposo que va fent coses diferents també.
Jo també estaria d'acord amb la Sílvia en que ho ajustaria més en el cas que es tracti de peixos, de carns i més crues.
Un producte cru, en definitiva,
sí.
Que després bueno, el prepares perquè pugui ser consumit amb el que nosaltres coneixem com a tàrtar. No?
Sí.
Però és veritat perquè sí, de fet ens trobem amb exemples d'aquests en molts casos. Hi ha èpoques que no saps per què, de cop i volta es posen de moda, doncs, no ho sé, botifarres. Les botifarres farcides de mil i una coses, no? Que deies, ostres...
A veure qui la fa més grossa,
punt,
no?
No, clar, la botifarra de gin tònic per mi va ser un xoc.
Què dius?
Sí, perquè, clar...
Has provat aquesta botifarra?
Sí, sí,
I
sí.
Què té de gin i què té de tònic?
Bueno, doncs que just en algun dels ingredients que podria portar un gin tònic barrejat amb les carns fan unes mescles, o, doncs que, bueno, són interessants... Però jo, per exemple, però això com sempre va al criteri de la persona. Jo no hi crec. A mi aquestes botifarres farcides de tanta inventiva, no, jo prefereixo que el gin tònic sigui en copa, no? I prendre'l després de l'àpat i la botifarra que sigui.
Però hi ha una qüestió de màrqueting, hi ha una qüestió de que tothom vol vendre el seu producte d'una forma diferent, vol intentar innovar, vol intentar doncs, crear... una cosa que ningú més ha pensat o ha creat, i llavors es produeixen aquestes, no sé si...
Rareses.
O, jo anava a dir aberracions gastronòmiques,
bueno,
que no sé fins a quin punt són rareses o aberracions, i suposo que entra dintre del joc d'intentar vendre, doncs mira, el teu producte, no?
Sí,
ara,
al final.
Que suposo que aquesta botifarra de gin tònic es va fer en un moment que el gin tònic estava molt, molt, molt de moda, també per una qüestió X indeterminada.
Són qüestions de màrqueting,
clar,
crec,
i que igual ara ja no es fa, potser, o igual ara mateix no trobes una...
No, perquè també anirà en funció de la demanda, és com qualsevol.
Sí, sí, no, és una
home, jo
tendència, una moda i ja
està. Quan he anat a la xarcuteria a comprar, d'aquestes no.
No n'has trobat, aquestes.
Però no has preguntat, hauries de preguntar, igual tenen allà guardades.
Que tenen una bona varietat, farcides de tot el que vulguis. Però la veritat és que aquesta
n'hi ha de tota mena.
Aquesta tan sofisticada... Bueno,
modes i tendències, en parlem sempre d'això.
No l'he trobat. Tornem al tàrtar?
Tornem, va.
Anem al tàrtar?
Vinga, com es fa?
Doncs el que us porto avui és un tàrtar de tonyina. I què necessitarem? Necessitarem 200 grams de llom de tonyina. Al peixater especifiqueu que és per fer un tàrtar i ells ja us donarà un millor tall també. 2-3 cullerades de soja, mitja cullerada de mostassa antiga, ous de truita o de salmó, que utilitzarem després per acabar el plat, una amanida d'enciams variada, aprofiteu ara que hi ha varietats d'enciam que està de temporada, treu els que més us agraden i en acabat per acompanyar serà la base del plat una bona amanida, cibulet, pebre negre, sal i oli d'oliva. I què hem de fer? Doncs en aquest cas, i a mi em costa, ho admeto, recomana congelar. El peix, per molt que sigui fresc, hi ha un problema amb l'anisakis, que si sabeu és un tipus de paràsit que es troba molt en el peix blau, en el marisc, i mor de dues maneres, o cuinant-lo o sigui, per excés de temperatura o congelar-lo. En aquest cas, com que el volem treballar cru, ens és necessari congelar-lo per matar, en el cas hipotètic, que hi hagués el paràsit, i després doncs, bueno, ens permetrà cuinar-lo i menjar-lo amb tota seguretat.
Jo en aquest cas, deixa'm, Sílvia, ho dic perquè a mi ja m'ha passat algunes vegades. És preferible, perquè jo he volgut comprar el tros de tonyina i aquesta nit, ho faig per aquesta nit, i oblidar-me'n de congelar-lo, que és un problema perquè l'has de congelar.
Sí.
Però si el congelem, que és com ho hem de fer, intentem que no es quedi massa dies congelats, és a dir, deixar que es congeli
el
i l'endemà
necessari
treure'l de manera que encara notem que queda fresc.
Clar, això si ens organitzem i diem, escolta, doncs demà tinc un dinar o vull preparar el tàrtar perquè em ve molt de gust, anem a comprar, el preparem, l'emboliquem bé, congelem bé, que no sí. hagi aire al voltant, que no agafi ni gustos ni olors, o sigui, ben embalat al congelador, i a l'endemà, quan l'haguem de fer a l'hora de dinar, per exemple, el traiem una estoneta abans, no cal gaire, i ara us explicaré per què. Perquè, de fet, per fer el tàrtar, a no ser que siguis un gran mestre amb els ganivets, ens anirà molt bé tenir-lo semicongelat.
Clar.
Perquè és molt més fàcil picar-lo i fer-lo a bocinets petits, no? Per tant, ja et dic, el traiem del congelador, el tenim una estona sobre la marbre descongelant amb una reixeta, i quan hagin passat uns 10 minuts és el moment d'agafar un bon ganivet, d'aquests que tallen, d'aquests que val la pena gastar de 4 duros un dia i tenir
ara,
un bon
ganivet. Ara ho has dit, més val, sí.
I el tallem a quadradets, petitons, val? El piquem. No cal que sigui trinxat, eh? És a dir, a mi m'agrada, pel meu gust, trobar-me un tros de tonyina, identificar que allò és un tros de carn de tonyina. Hi ha qui li agradarà molt més trinxat. Escolta, cadascú els seus gustos, però jo recomanaria fer uns daus que sigui perceptible que allò és tonyina, no? Que no sembli un trinxat. Aleshores, el que fem és posar-los en un bol de vidre, aboquem aquests dauets i afegim la soja. La soja ha de ser just la que et demani. No t'ho dirà, eh? No et fa una senyal, però bueno, li tirem una cullerada, remenem i veiem que aquesta soja, aquesta salsa de soja la va absorbint. Jo per 200 grams hi poso entre 2-3 cullerades soperes de salsa de soja. Feu vosaltres una miqueta al gust, eh? Podeu anar tastant per dir, ostres, doncs sí, això va a gustos.
I si et passes, què fem?
Ens l'hem carregat
un
una miqueta.
Clar, perquè o sigui, és molt forta la salsa, sí, i podria ser...
I és molt dominant el gust
passar-la,
de la...
Passar-la per l'aigua? Què tal?
Jo no ho faria.
No ho faries, no?
No, a oi, veure,
pregunto,
estàs molt apurat.
Com preguntaria qualsevol gent.
T'has comprat un tall de llom que t'ha costat perquè has triat una bona tonyina, no? La tal. Home, sí, clar, tampoc, som gent de profit, tampoc llancem res, no ens enganyem. Ara, sempre més val pecar per previsor i que li afegim després unes gotes...
Vale.
Que no pas al contrari, no? Que ens passem i després, ah, espera, que vaig a buscar un colador i el passo per sota l'aixeta. Iiii!
No.
Clar, de fet, tonyina i aigua, tot i que viuen al mar, no són gaire amigues.
No, i
és
que després
dir,
és un problema
peix,
per muntar.
Després, sí, si l'has d'escorre massa... bé, l'hauràs de deixar secar molt bé o amb paper absorbent treure tot l'excés d'aigua. Jo ja et dic, millor ser que...
Maco no és, sembla,
no,
aquesta imatge oi, de l'aigua,
no,
el paper...
El paper i després
vigilem
no,
amb la salsa, vaja.
Exacte, exacte. Sempre és millor pecar per prudents i dir, va, doncs mira, poso ara una mica, una cullerada portem. I si no te'n refies de posar la segona, doncs va, posem-ne mitja, remenem, tastem. Jo ja et dic, la proporció que jo tinc estudiada és en 200 grams de tonyina, unes 2 cullerades. Que us agrada més canyera? Posem-hi una tercera, però en compte, cadascú al seu gust. També hem de tenir en compte que a part de la soja hi posarem mitja cullerada sopera de mostassa antiga. Val? I això, aquesta barreja, és la que ens curarà, la que ens amanirà el tàrtar. Després, en la mateixa barreja on tenim la tonyina, recordem, les 2 cullerades de soja i mitja cullerada de mostassa antiga, i posarem cibulet picat i una mica de pebre negre. El cibulet, moltes vegades, sóc la primera que som molt crítica de que es troba picat a qualsevol plat, es posa per decorar, i és algo absolutament innecessari que comença a cansar, eh? Era com la glaça aquella balsàmica,
sí, sí, sí,
oi? Que posaven
sí, sí,
abans a tots els plats. En aquest cas li posem, també hem de reivindicar que el cibulet existeix, no? No només per decorar plats, sinó perquè ens dona un toc fresc. És a dir, en aquest cas el fem servir com a ingredient, no només per decorar. Després ho remenem tot plegat i ho deixem marinar 2 minuts. També és important no passar-nos de cocció, val? Perquè justament quan hagin passat els dos minuts, tothom a taula i comencem a menjar. Acompanyem després amb torradetes, amb el que nosaltres vulguem. Quan ja tenim tota aquesta barreja posada, és quan ens toca regar-ho bé amb un bon oli d'oliva, val? Que ens ajuda a darà a morosir aquest tàrtar, i després ja està, preparem l'amanida que nosaltres vulguem amb els enciams que hem triat, ben neta, ben escorreguda, una bona vinagreta, també al gust, i ens servirà de base del plat. Després amb un naro d'aquests mítics d'emplatar, que ja li podem dir tàrtar, no si fem cas, amb el que fem és muntar el tàrtar, ens quedarà estèticament més maco, i al damunt ho podem coronar amb uns ous de salmó o de truita. I a taula.
Que maco.
Que bé. Ara, jo et dic una cosa, pel meu gust. L'amanida m'encanta, l'enciam també.
Però no li posaries.
No, jo és que la base la necessito que sigui amb el bocat.
Ah, val.
Una altra tendència també.
També
bocat.
Una tendència. M'encanta.
El bocat a tot arreu també. Jo crec que es va començar a introduir per aquí, I va començar a haver aquests tàrtars amb el bocat com a base. O...
Que hi ha llocs que et posen aquesta base, però hi ha altres llocs que no, que et fan només amb l'ingredient.
Sí, principal,
i
ja està.
I ja està.
Sí que és cert, perquè de fet n'he trobat uns quants restaurants, el tàrtar de tonyina et ve acompanyat amb una base també del bocat picadet, no?
O guacamole, o el que, o que sigui, sí.
No et dic que no hi quedi bé, eh?
No, per gustos, però... jo he dit el meu.
Exacte.
He dit el meu.
No, jo com que som molt purista, si vols, i molt, bueno, talibán que de llet, a dir, no? Però bueno, m'agrada molt.
Radical,
no? Radical dels tàrtars.
Els plantejaments.
Sí. I doncs m'agrada tal qual, no? És a dir, només purista, si vols, però bueno, endavant.
Bueno, jo vaig provar un que em va recomanar, vaig anar a un dels llocs que va recomanar el David a provar-ho, i clar, la primera impressió és que està nu, és un tartar que és el que és.
És essència.
Clar, no? Però és que no tenia res a veure la tonyina aquella amb la tonyina que, bueno, que pots trobar en qualsevol altre lloc, o que tu mateixa pots comprar al mercat, que si no et gastes massa, pues una tonyina normal i corrent.
Molt bé.
Déu-n'hi-do, eh? Mm.
La meva recomanació va una miqueta per aquí, o sigui,
el teu irresistible de l'estiu.
Sí, perquè jo m'he aficionat molt al ceviche. I llavors és una cosa que és complexa, diguem, de realitzar el que seria la base del plat, perquè porta doncs una salsa, que és aquella leche de tigre que vam parlar una vegada, que és com molt de llimona, però que té un procés per poder-lo acabar de fer, però al final acaba sent un peix doncs també marinat i fresc, que no sé si el poséssim en una base d'aquelles serien tartar també.
Mira,
jo crec que la diferència aquí la tenim amb la leche de tigre, precisament, no? Que si no li posessis ja et dirien, escolta...
Clar, perquè també trobes de vegades tepitxa sense la leche de tigre. L'altre dia vaig provar un que no portava, per exemple, i em va semblar malament, perquè jo crec que ha de portar i hi ha d'haver aquella salsa que puguis al final acabar menjant amb la cullera, acabant d'això. Llavors, si no porta, li perd tota la gràcia. Llavors,
jo crec que és l'error de voler posar nom a coses que no són. És
que
a
no
dir,
són.
Pot ser boníssim aquesta opció,
però
no li diguis ceviche.
Si no porta leche de tigre, no li diguis ceviche.
Digue-li d'una altra manera.
Clar.
No? Però, en essència, si una característica pròpia del ceviche és la salsa, que és la leche de tigre, que
la marina, no, clar, que al final...
Que la marina, clar, si no ho porta, home, posar un peix blanc amb marinat amb una mica de llima i tal, no és un ceviche.
No ho és.
O sigui, però necessitem cullera, David.
Sí, jo crec que sí, i s'ha de demanar que hi hagi molta salsa en aquest sentit, perquè jo crec que es gaudeix en el plat, no?
Que bons els ceviches, eh?
Clar, si es fa molt bé, i a més també la gràcia és que el ceviche, no sé si és també el plat o la tècnica, perquè pots fer un ceviche de qualsevol producte, de qualsevol peix, o fins i tot marisc, hi ha ceviche de gamba, hi ha ceviche de pop, o hi ha
de llamàntol,
hi ha ceviches doncs, de qualsevol peix, com pot ser un salmó també, o pot ser doncs, una corvina, que no sé com es diu en català ara mateix.
Ens agafem.
És a dir, que hi ha una varietat molt gran, la podeu fer amb el que vulguis. Llavors, per fer això, jo crec que és un plat molt també d'estiu, perquè és molt fresc i és molt refrescant amb la llima, és un plat fred que pots menjar doncs a casa o a qualsevol terrassa tranquil·lament doncs en un dia de molta calor. has de fer aquesta base d'aquesta leche de tigre, que per poder-la fer, has de fer un fumet. O sigui, necessites fer un fumet amb verdures i afegir doncs, aquells retalls que t'han quedat del peix al final de la cocció per poder tenir aquella base, no? Llavors, en aquesta base, el que farem serà després unir aquesta base colada amb la mateixa quantitat de llimona. Llavors tindrem una mena de salsa entre el fumet amb la mateixa part de llimona. Llavors, això serà...
És un brou,
però amb la mateixa quantitat de llimona, amb la qual cosa doncs, tenim, és molt cítrica, i llavors això seria la nostra base de leche de tigre, no? És a partir d'aquí tu esculls un peix, el que vulguis. L'últim que vaig fer va ser de pop, per exemple. Pots fer tot el procés que ha explicat la Sílvia sobre congelar-lo, tot això, per si de cas tens un problema doncs, amb el peix, el congeles, després el descongeles, etc. El talles a quadrets, en aquest cas més grans que no el del tartar, evidentment. Que siguin grans, però que siguin... Doncs, diguem mesurats perquè sigui cada bocí una
mossegada,
una mossegada a la boca, diguem. I a partir d'aquí, amb aquesta base, diguem, del peix, el que farem serà afegir al peix, per fer tota la mescla final, una miqueta de puré de pebrot vermell, una miqueta de puré també de tampoc em sortirà el nom ara. Això que els agrada molt als americans, agafar per fer dips, i aquesta verdura a l'api.
Sí,
també fer una miqueta d'això. Posar una miqueta de llet condensada també en aquesta mescla, molt poqueta, una miqueta per contrastar aquesta acidesa, la llimona i aquesta leche de tigre. Llavors al final remenar tot, afegir encara després una miqueta més quan vagis a emplatar un altre lloc i deixar 5 minuts, que és el que es fa amb aquesta llimona per poder
marinar,
doncs, que marinar, que es pugui doncs, fer diguem, el peix, no sigui cru.
És la manera de coure'l, no?
Tampoc t'has de passar, evidentment, com tu has explicat abans, perquè no pots posar aquesta llimona doncs, mitja hora abans o una hora abans, perquè si no es passa i quedarà sec i ja està, i amb això doncs, tenim una base doncs, molt cítrica amb un peix fresc o amb un marisc, com el que vulguis. I amb això és un plat d'estiu, doncs que ara que he après a fer-lo, diguem a casa, doncs serà ideal per poder-lo repetir moltes vegades aquest estiu, no?
No trigues gaire a fer-lo.
Bueno,
jo, o quan t'hi poses ja fas...
Jo crec que en el cas, per exemple, aquest de la leche de tigre, pots fer una quantitat molt gran... I pots també congelar si cal o poder fer dies, diguem, consecutius, ceviches de diferents ingredients, però qual cosa doncs, tampoc està malament com a menú d'estiu, no?
Que diguem que l'acabat del plat del ceviche és molt ràpid, vull dir que l'única complicació
és fer el fumet aquest, fer la mescla, colar, etc. Però la resta és...
Però un cop ho tens, és facilíssim. I és ben bé allò, vaig al mercat a veure quin pres... Bueno, no, que l'hem de congelar. Veus, llàstima, és aquelles coses que em costen. De vegades també passa amb el seitan vinagre, que jo sempre havia pensat, bueno, com que ja hi ha l'acidesa del vinagre i tal, i veus, en canvi em van dir que no, que també era necessari de congelar.
Ah, sí?
Sí. I bueno, és d'aquelles coses que dius, ostres, amb lo ràpid que és, no és un moment, però bueno, recomanen sempre congelar tot tipus de peix. Ara, també és veritat que la nissaguis és un paràsit que es veu.
Sí que es veu. Sí.
I més si és un peix molt gran, que està enganxat a la mantresca i tal, potser és més complicat, o se'n pot passar per alt. O a la peixateria que te'l tallen i te'l fan el tall. Però amb el seitó jo crec que ha de ser prou evident com perquè el puguis detectar i retirar. Però bueno, sempre, per seguretat, que no sigui dit, congelem el peix, això el que dèiem, tampoc cal tenir-lo molt de temps, sinó fem-ho d'un dia per l'altre.
Millor, sí. Molt bé, doncs de les cuines ens n'anem allò...
A recomanacions.
A les recomanacions, a que ens serveixin. Anem una mica ara de clients.
És curiós perquè a la recomanació jo crec que anem per coses fresques, no? Com el tartar o el ceviche, però en canvi jo, com a fetitxe una miqueta d'estiu, això de fer un arròs, per exemple.
A la platja?
A la platja. Que es pot fer tot l'any, eh?
Sí.
Però, no sé.
Senta diferent.
Sí, jo crec que és diferent. I llavors, un d'aquests irresistibles, jo crec que s'han de fer arrossos a la platja.
A on?
Doncs mira, jo no sé si la Sílvia coneix, a Begur. a una cala que és d'aigua blava, i hi ha un restaurant que es diu Toca el Mar, que és meravellós, perquè estàs pràcticament a sobre de la sorra,
Toca el Mar,
i porten aquell peix que porta el senyor pescador cada dia, que surt fresc, car, però després te l'ofereixen allà i clar, tu has de preguntar el preu, perquè clar, no és barat, el peix, vull dir, els arrossos i això és normal, diguem, però clar, el peix fresc que et fan a la brasa i tot això, doncs s'ha de pagar, no? Però aquella sensació d'estar a la platja dinant tranquil·lament un arròs, que a més és espectacular, que el fan a la brasa, i és molt, molt, molt bo, amb aquella platja que també és molt bonica, un entorn natural. Jo, si podeu anar a Begur, Aigua Blava, si teniu lloc, si podeu aparcar, si podeu passar, truqueu amb molta antelació i aneu amb antelació per poder aparcar el cotxe en algun lloc, perquè s'ha d'arribar en cotxe, perquè està, diguem, allunyat del centre del poble, perquè Begur és així, les cales estan lluny del poble. Doncs jo ho recomanaria, és una d'aquestes experiències maques de gaudir d'un arròs en un entorn espectacular, i a més que el fan molt bé i està molt, molt, molt bo en aquest arròs que fa a la brasa.
Diferents tipus d'arrossos o hi ha...
Tenen parell, no et sabria dir ara, hi ha un amb gambes i l'altre que no recordo com li deien, però d'arrossos i tenen un parell, i fideuàs també tenen un parell, i després tenen molt d'això, peix fresc i coses d'aquest tipus.
Potser algun arròs caldós i d'altres de sec?
Jo és que sempre demanava el mateix i no sé si caldosos en tenen, igual no tenen caldosos, no et sabria dir.
Els de Llamàntol normalment els
són més caldosos.
Sí. Però veus, jo no soc gaire fan de l'arròs, jo soc més de sec.
Jo també, a mi m'agrada sec, l'arròs.
Sí. Jo de menjar amb caldós, és com una sopa.
De fet, algun concepte que deies de la platja, o sigui, no, a mi almenys no em ve al cap l'arròs caldós, jo el trobo més d'hivern, ja pot ser mariner, a mi el caldós de Llamàntol m'agrada molt, però bueno, per fer-lo un dia a la muntanya, si cal, vull dir que, escolta...
No, potser a l'hivern, sí.
A l'hivern, no?
Com si fos més allà...
Més, no? Aquest caldo, no? Calentó i tal, en canvi un arròs sec, però és que jo crec que és una barreja d'entre factor psicològic de dir...
Totalment.
Uau! No estem totalment. A l'estiu de vacances a la platja, hòstia, un arròs al costat, a peu de platja.
A peu de platja.
Estic absolutament d'acord.
I mira que
bonic.
Parlàvem de fer cosa lleugera,
Sí.
Però l'arròs a l'estiu...
és lleuger.
L'arròs a l'estiu al costat de la platja, mira...
No, però el peix a la brasa, que deia, quin més lleuger que això. Sí. I en canvi, l'excel·lència està en el producte, no? O sigui, tenen un gran producte... No,
allà totalment.
I en el punt just de cocció, és que m'ho estic imaginant, no hi he anat, però m'ho imagino, i esclar, se't fa la boca aigua, no? D'un productàs com els peixos que
jo crec que és la mescla aquesta d'entorn més allò que ho fa molt bé i el producte és molt bo. Jo és un dels meus llocs, diguem, de peregrinació de cada estiu.
Veus?
Apuntadíssim,
I tant. Jo, mira, és que tinc a la meva memòria gustativa, l'arròs que m'ha deixat més bon record.
Te'n recordes, eh?
Oh, sí. Va ser un arròs de peix amb rap, que me'l vaig menjar. No era ni un 5 estrelles ni
res. No cal, eh?
Era un bar, digue-li xiringuito, de carretera a Santa Eulària del Riu, a Eivissa, ja fa uns quants anys.
I el tens gravat,
amb un allioli, fantàstic. Jo és que no he provat després un arròs. Un negre, sí, a Torredembarra, un restaurant que ja està tancat,
ja no es pot
i barrat, el Cargol Punxenc, que també el feia molt, molt bo, un arròs negre.
Amb aquest nom no sé com ha tancat.
La veritat és que va ser una decepció, perquè l'última vegada me'n vaig haver de tornar sense, o sigui que imagina't, no, vaig fer un altre experiment, però els experiments ja
no surten bé sempre, no surten bé.
Però és veritat, l'arròs, quan te'l trobes bo, és un gran plat,
Sí, sí, i jo crec que fa molt d'estiu, no? Jo també tinc la connexió, és perquè jo no sóc gens d'anar al càmping, per exemple, però els meus pares sí. Llavors els meus pares es passen l'estiu fent paelles a la brasa, també, al càmping. Llavors jo només vaig per fer aquesta paella. O sigui, jo em criden, diguem, per poder anar, perquè faran aquella paella amb peix, amb gambes, el que sigui, però el fan a la brasa. Llavors és que no té res a veure com la fan ells a la brasa, com la pots fer tu a casa, no té res a veure. Llavors faig l'esforç d'anar fins allà per menjar aquell arròs.
Per l'arròs.
Per l'arròs, només per l'arròs. Que és meravellós.
Doncs anarem als irresistibles, la recomanació de llocs que ens pot suggerir la Sílvia.
Jo us volia proposar un parell de llocs, no en llocs tan idíl·lics com la platja, sinó...
Més urbanites, no?
Més urbanites i sobretot per aquests dies que n'hi ha, que encara treballem, no?
Encara estem per aquí.
Però el cos ja et demana festa, no? Ja et demana sortir, escapar-te un vespre a la fresca i més quan els dies són calorosos. I mira, us parlo d'un lloc que hi vaig anar recentment, d'aquí Sant Cugat, que és Can Gula, el de Mercantic. I la veritat és que em va sorprendre molt la varietat de tapes, platillos per compartir, és un bon lloc on anar amb amics, allò de, escolta, quedes per sopar amb una altra parella, amb uns quants amics, i demanar cosetes per compartir. I és un dels llocs, en tinc uns quants, però és un dels llocs on les patates braves fan honor al seu nom. Perquè
són braves, picants. Són braves.
I en canvi m'he fet fars d'anar a llocs on proves unes patates braves i se les menja el meu fill petit de 5 anys, sense cap mena de problema, perquè no tenen un toc picant, o sigui, no són braves. Són patates amb alguna salsa, una mica de pebre vermell, però no és el mateix. I em van sorprendre i em van agradar molt. I a part, per si també esteu per aquí a Sant Cugat aquests dies i us voleu escapar algun migdia a dinar, tenen un menú de migdia molt correcte, de cuina de mercat, per 15,90, que no és res de l'altre món, i tenen un molt bon producte i la cuina és molt ben executada, pel que jo vaig poder veure amb els plats que vam tastar. I a part l'entorn és únic, i més si vas al vespre, el Mercantí, que està preciós.
Sí, sí, ho podem corroborar, Sílvia.
Sí, oi?
Sí.
I després, un segon lloc on jo en soc molt fan i que m'hi escapo sempre que puc, però que haig de menjar ràpid, és el Sagàs. Fan uns entrepans espectaculars.
On?
De...
Estem parlant d'on?
Sagàs.
De Barcelona.
A Barcelona.
Al Born.
Exacte, al Barri del Born.
A Pla de Palau.
Ei, l'especialista, eh? Tens, estava aquí.
Que em faltava l'adreça. Dic, sí, que està allà a Correus. No,
allà baix.
Allà baix. Abans a Colón. No? Sí. I la veritat és que, bueno, la seva filosofia és bueno, de la terra a taula. Un gran producte, treballen directament amb productors. Ja, bueno, bé, tenen grans productes, el Rovira, exacte, dels Casals.
Els Casals.
I
el porc, bàsicament.
Exacte, que és un gran especialista. I el meu entrepà preferit, per exemple, és la porxeta, que és porc rostit, és un entrepà amb coca del mossèn de Folgueroles i amb tot de carn trinxada del rostit, amb tot el suc i l'essència d'aquell rostit.
Aquestes hores, nois?
Sí. I ve molt de gust. La veritat és d'aquells que dius, mira, algun dia vull menjar bé a Barcelona sense molta complicació, i és un dels meus llocs de referència, que sempre que hi puc m'hi escapo. I si us queda un raconet que sempre ha de quedar per les postres, pels amants de la xocolata, com és el meu cas...
Xocolata amb sal.
Molt bé, amb oli i sal. Sí, sí, si tenen un postre... que és xocolata amb oli, sal, amb una base també de coca de Folgueroles.
És que et diré més, eh? Aquest és el menú que vaig fer jo l'última vegada que vaig anar.
Què dius? En sèrio?
Home, i tant. I fa temps, d'això.
Teniu coses en comú, eh?
Bueno, veig que sí, eh?
Sí, sí. I també recordo, com tu deies, aquella sensació d'aquell entrepà de porxeta. Encara el tinc també com marcat, com un dels grans entrepans de Barcelona.
Sí, la veritat és que és d'aquells llocs que recomanem anar, perquè val la pena.
És un dels primers llocs que van, diguem, posar de moda el que seria aquest entrepà gourmet. És a dir, no l'entrepà aquest barat amb qualsevol cosa, sinó que van començar a preocupar-se pel producte aquest tan bo, però fa molts anys d'això. O sigui, jo crec que van fa com 5 o 6 anys.
Exacte, vull dir que no estem parlant de cap gran
veritat. Que va obrir, clar, que va obrir i que encara es manté, no?
Es manté i això ja vol dir molt.
Sí, sí. No, és veritat, i a més és el primer lloc que va posar o que podies trobar això que s'ha posat molt de moda, que també deus conèixer, que és el bao, aquest entrepà
asiàtic
que
sí,
és com
sí,
un
és
pa
com el vapor.
Aquest pa al vapor,
que haurem de fer un segon programa,
sí. ja paro. Deixem
que...
els baos per l'any que ve, si de cas.
Déu-n'hi-do, hem posat un gran colofó en aquesta setmana de festa major a Sant Cugat, amb aquestes propostes tant per fer a casa com per sortir fora si volem continuar de celebració. I agraïm moltíssim al David Valdés Valdivia, a la Sílvia Soto, que ens han acompanyat al llarg del curs. Desitjar-vos un bon estiu, bones vacances.
Igualment a tothom.
I us ho heu guanyat, i si descobriu coses, veniu a la ràdio a compartir-les.
Molt bé, prendrem nota i vindrem a explicar-t'ho.
Gràcies, bon estiu.
Gràcies.
Bon estiu.